El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on hi trobem tres novetats i les tres europees i a l'agenda, com sempre, molt farcida. Sessió de Cineclub per avui, sessió del documental del mes per avui i demà i sessió d'òpera per dijous que ve.
També tindrem el Nus de la Pel·lícula, on parlarem de pel·lícules al voltant d'un tema. Avui, París i el cinema.
A l'actualitat comentarem els Premis Goya, que celebren demà una nova edició, i també el proper projecte de Christopher Nolan.
I acabarem amb el concurs on volíem saber si poguéssiu adoptar l'aspecte físic d'algú del món del cinema. Qui escolliríeu?
Comencem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, l'Institut de Drets Humans alerta que la Generalitat fa servir almenys 17 aplicacions amb intel·ligència artificial que vulneren els drets i llibertats de la ciutadania. Per exemple, una que mesura el risc de reincidència d'un intern o una altra que determina quins ajuts pot rebre una persona que va als serveis socials.
Quina és la idea? Doncs coincidir amb l'entitat, amb l'Institut dels Drets Humans, que reconeix que hi ha eines que són útils, però que algunes decisions són massa importants perquè les prengui una màquina i no una persona. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs Matrix, estrenada l'any 1990 i dirigida per les germanes Wachowski, una història on la humanitat lluita per sobreviure en un món dominat per les màquines. Un veritable debat sobre els límits i l'ètica de la intel·ligència artificial que es pot veure a Netflix, Prime Video, Apple i Max.
Auronics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Amb el meu pare et cuidarem molt.
Si tot ja, un d'ella.
Podries saludar.
Hola.
És el pare de la mare, el teu avi. I ell és el teu cosí.
Hola, cosina.
Que vens d'una família de salvatges.
Em fas passar vergonya.
Selai! Vine, perdona'm.
Heu arribat a la vostra destinació.
Ei, que hi ha algú!
Hola, cosina.
I ara com tornarem a casa, eh?
Només m'has de seguir.
Em sembla que tenim un problema.
Per què? Tranquil·la, ara li diré que s'aparti. Dormirem aquí.
Vosaltres agafeu els diners, nosaltres talem els arbres.
Els diners no es poden menjar.
És la meva mare.
Doncs vinga, comencem per les novetats de la setmana. Obrim amb Salvajes, una producció d'animació que ens arriba de Suïssa. La pel·lícula ha tingut nominacions importants als Premis César de França, als Premis de Cinema Europeu i també va formar part de la sessió oficial del Festival de Sitges, de la secció oficial. Amb la tècnica de la stop motion, ens presenta una història ubicada a la selva tropical on la protagonista, Keri, adopta un orangutà trobat a la plantació on treballa el seu pare. Juntament amb el seu cosí, els tres lluitaran contra la destrucció del bosc. La direcció i el guió ha anat a càrrec de Claude Barras, que va debutar el 2005 amb Banquís i després ha dirigit El genio de la lata de raviolis, Chambra 69 o La vida de Calabacín, entre d'altres.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Calas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora.
Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura.
¿Le parece bien el piano colocado así, señora?
No está bien, pero seré buena. Déjalo así.
Podríamos hablar de vida fuera del escenario.
No existe vida fuera del escenario.
Nuestros lectores quieren saber qué demonios le ha pasado.
Nunca has sido libre. Olvídate de la música.
I de l'animació passem ara a l'òpera amb aquesta pel·lícula Maria Callas. En realitat, a l'original, la pel·lícula es diu Maria, senzillament, que és una producció italiana al voltant d'aquesta figura, considerada la més gran dins del seu gènere. Aquest drama biogràfic va tenir la seva estrena al Festival de Venècia i hem de dir que als Estats Units ja es va estrenar el novembre passat, segurament, evidentment, per entrar en la temporada de premis, perquè, de fet, va estar nominada als Globus d'Or com a millor actriu principal per Angelina Jolie. Al final va guanyar Fernanda Torres per Aún estoy aquí i també ha estat nominada als Òscar, aquesta pel·lícula, en la categoria de millor fotografia, premi que tindrà difícil perquè al costat d'ella hi ha títols com Emilia Pérez de Brutalist o d'un dos, que sí. Per tant tindran molta competència. Dir però que Angelina Jolie, segons un crític musical que n'ha parlat extensament, en la versió original, evidentment, en la seva actuació, parla, sembla ser, idèntica a Maria Callas, l'autèntica, i que va estar, a més a més, 7 mesos practicant per poder aprendre a cantar, perquè en la pel·lícula canta ella mateixa. Què ens explica l'argument? Doncs ja us podeu imaginar la trajectòria que va estar una mica tràgica i tumultuosa de la vida d'aquesta cantant d'òpera i que és reviscuda i reimaginada, recordada, durant els seus últims dies de la seva vida al París dels anys 70. Al repartiment, a banda de l'esmentada Angelina Jolie, trobem a Pierfrancesco Favino i Alba Rockwatcher, entre d'altres. I el director és Pablo Larraín, d'extensíssima trajectòria, va debutar el 2008 amb Tony Manero i després ha fet pel·lícules com El Club, Neruda, Jackie i Spencer, entre altres.
Sentía su respiración cuando estaba frente a mí. Probó cada ácido y gas letal posible. Es el demonio.
Creamos el grupo para que tanto a él como a los demás que huyeron de Siria nos detuviesen y los juzgasen.
¿Qué te pasó en Siria?
Prisión de Zainaya. Sami Anda. Es él, está en Estrasburgo.
¿Reconociste su voz en Stuttgart?
No pude, pero lo conozco bien. Su forma de andar, su olor.
Tienes que seguir.
Dime, ¿tú me crees? Quizá me equivoco y no es él. No lo sé.
Amb aquesta banda sonora de fons del tràiler us podeu imaginar que ens anem cap als thrillers d'espionatge, eh? Ens arriba La Red Fantasma, una producció francesa dins aquest gènere. És una pel·lícula que va ser estrenada la setmana de la crítica del Festival de Cannes i també va formar part de la secció oficial de la Seminci de Valladolid. En els Premis César francesos va rebre 2 nominacions per l'actor principal, que és Adam Bessa, i també per la millor òpera prima. La trama explora el trauma i la lluita per la redempció, reflectint la realitat social d'un país marcat per la guerra. De fet, l'argument ens narra la història de Hamid, que és un jove siri que, després de sortir de la presó, es refugia a Estrasburg. Ell forma part d'un grup secret que es dedica a perseguir dirigents fugitius del règim. Tot plegat el porta a seguir-li la pista a l'home que en el passat havia estat el seu torturador. El repartiment, com dèiem, tenim a Adam Bessa, també a Taufik Barholm i a Julia Fran Richter. I el guió i la direcció han anat a càrrec de Jonathan Millet, que debuta amb aquesta pel·lícula.
I vistes i comentades les tres novetats, veiem com queda distribuïda la cartellera i com tenim l'agenda. Tenim un triplet, Baiana 2, amb Policant i Setembre 5, i també tenim quatre doblets. Són Mufasa i Rei León amb L'Acompanyante, Salvatges amb El Cónclave, Flow, Un Mundo que Salvar amb The Brutalist i Policant amb una altra còpia de The Brutalist. I a les tres sales restants, evidentment, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que són Maria Callas, La Red Fantasma i Micaela.
Però a l'agenda tenim nova sessió de Cineclub, també amb la projecció de Los Destellos, de Pilar Palomero. El guió està basat en la novel·la breu d'Eide Rodríguez, Un corazón demasiado grande. Amb quatre nominacions als Premis Goya i als Gaudí, la seva protagonista, Patricia López Arnaiz, va guanyar el guardó a millor actriu en el darrer Festival de Sant Sebastià. La directora ens planteja una sèrie de nexes íntims, complexos, entre dues persones que ja no s'estimen però que han de confrontar una trajectòria vital. Los Destellos la podeu veure avui mateix a 2:15 de la nit al Cinema Olot. Però que cap de setmana tenim més coses. També tenim sessió del documental del mes amb la projecció de Mina i la ràdio dels presos, de la directora Karean Moe. La pel·lícula ens presenta l'aventura que emprèn Mina Hadjian, una prestigiosa presentadora de ràdio, després de ser acomiadada. Mina posa en marxa Radio Bandit, un espai radiofònic on els presos són anfitrions i periodistes. L'experiència el que fa és donar-li veu, una segona oportunitat i també la sensació de que poden ser quelcom més que delinqüents. Mina i la ràdio dels presos la podeu veure avui a les 8 del vespre i demà a les 5 de la tarda a l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I encara, per últim, parlàvem de Maria Callas, doncs tenim òpera als cines. En aquesta ocasió podrem veure Otelo, de Giuseppe Verdi, des de l'Òpera Estatal de Viena, una obra en quatre actes basada en la tragèdia de Shakespeare i que va ser la penúltima òpera del compositor. Va ser estrenada a les al Teatre de l'Escala de Milà el 1887 i ara la podeu veure dijous vinent, dia 13, a 8:15 del vespre al Cine Olot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. El nus de la pel·lícula.
I amb tantes activitats a l'agenda, serà bo que ens aturem una mica i reflexionem o parlem d'un tema. Ja sabeu que el nus de la pel·lícula parla de, o reflexiona, o fem una petita tertúlia voltant de pel·lícules a partir d'un objecte, un personatge, un moment, un gènere. I avui li ha tocat el torn a un lloc.
A un lloc,
perquè el cinema té moltes implicacions en moltes arts, la literatura, l'escultura, la pintura, però també amb l'arquitectura, encara que no en som molt conscients moltes vegades. Tots sabem que una pel·lícula pot estar rodada en interiors, és a dir, en cases, en pisos, en locals, també pot estar rodada en espais oberts com la natura o l'espai, tantes pel·lícules de ciència-ficció, però hi ha un tercer grup que seria els espais socials, que serien doncs, el que ens envolta els carrers, les avingudes, les places, les cases, que és el que conforma una ciutat. I segurament, com a ciutats, n'hi ha moltes que han passat per al cinema, ja sigui Roma, Londres,
Nova York,
que segurament és la que està en la primera. Mira, he buscat la dada, a Nova York s'hi han rodat 1.800 pel·lícules, però no és la ciutat que surt més vegades a les pel·lícules, perquè la ciutat que es retrata com a ciutat pròpia que surten més pel·lícules és Los Angeles, això sí. Però, evidentment, el segon en el rànquing no podia ser un altre que París.
Exacte.
París.
De fet, moltes de les pel·lícules que estan rodades en aquests espais emblemàtics no centren l'argument en l'espai en si, però sí que és cert que té un pes i té un paper d'alguna manera, encara que no sigui protagonista, n'hi ha algunes, on sí que hi ha elements emblemàtics, en aquest cas podria ser la Torre Eiffel, on passen coses. Però en altres pel·lícules, i ho veurem, algunes de les que hem triat, poder no és l'argument, no està centrat en la ciutat, però hi té importància. I això fa que moltes vegades ens passi, Nova York és un exemple, però París potser perquè els que vivim a Europa possiblement hi han pogut anar alguna vegada, no?
Evidentment.
Però això fa que algú que hi vagi tu vas a una ciutat que no has estat mai i ha estat molt fotografiada i a nivell de pel·lícules, etc, i tens la sensació que la coneixes. Uh-huh. I és perquè, en certa manera, n'has vist moltes, l'has vist retratada des de molts angles i moltes visions diferents amb les pel·lícules, encara que no se centressin en fer-te un documental sobre què és la ciutat.
Exacte, i possiblement, a diferència de Nova York, que sí que ja consta i està documentat, hi ha gent que fa turisme especialment per veure llocs que han sortit en pel·lícules, París poder no és això, però quan vas a nous llocs més importants, emblemàtics, en el moment que estàs allà dius, oh, això sortia en aquella,
exacte,
pel·lícula, o això sortia en aquella altra escena, i és bonic. A més, és una ciutat que s'ha utilitzat molt en els títols de pel·lícula.
Sí.
És a dir, la paraula París surt molt com el clàssic que jo, el primer que em va venir al cap per pensar en París era Un americano en París, evidentment, com no, de Vincent Minnelli, que era un clàssic del musical, el primer que es gravava, a més, en espais exteriors i que descobreix el París aquell de l'amor i la màgia que sempre ens ha quedat, com sempre. I que va consagrar, a més, a la seva productora, la Metro, com una productora de musicals que a partir d'aquell moment va fer Un dia a Nova York, cantant Bajo la lluvia, Melodías de Broadway, és a dir, que va ser el punt de partida d'una gran marca.
Moulin Rouge, que evidentment també la tenim a la llista, és d'aquelles pel·lícules en les que la gent que va a París va veure Moulin Rouge, no potser per la pel·lícula només, perquè va més enllà de la pel·lícula, o sigui, Moulin Rouge retrata, fa tota una fàbula, una pel·lícula, a partir d'un espai que ja existia, però sí que és cert que molta gent de generacions que potser no coneixia tant la història, la pel·lícula també ha fet que,
exacte,
s'hi torni a anar, no?
I que marca, jo diria, gairebé un abans i un després en el món dels musicals moderns, contemporanis, i que després va ser imitat en molts altres.
Sí, senyor. Tenim, per exemple, altres pel·lícules on París, jo penso que aquesta és un clàssic, està molt, molt... Aquí París té un paper important, jo penso, que és Amélie.
Evidentment.
Amélie és una de les pel·lícules icòniques de París, està plena de racons màgics, de Montmartre, però, a més, amb una mirada diferent, no?
És perquè... el París més poètic i més,
exacte,
romàntic.
Exacte,
sí.
I contrastant amb altres pel·lícules on hi apareix el mateix París, uh-huh, però potser filmat d'una altra manera, penso que la pel·lícula té també la sensibilitat i el saber fer de mostrar-te racons que en altres pel·lícules els has vist diferents,
sí,
simplement amb la manera d'enfocar-los, la llum, com és tota la pel·lícula en si, però evidentment no ens podem deixar Amélie si parlem de París.
Quan dius d'altres pel·lícules que enfoquen d'un altre angle el mateix París, recordo Irma la Dulce, de Billy Wilder, que és la dels baixos fondos, la dels barris més extrems, amb un Jack Lemmon i una Shirley MacLaine impressionants, insuperables, amb amors difícils, i que, a més, parla d'això, del que és el que ara en són les banlieues, que en diem els barris més perifèrics de París, però situats en aquella època de l'any 63.
Si ens anem més enrere, també tenim Els Miserables, mm-hmm, la pel·lícula basada en la novel·la de Víctor Hugo, en aquest cas ambientada al París del segle XIX, també amb una altra estètica diferent, amb una època, amb uns, mm-hmm, carrers, ara m'hi has fet pensar al parlar, no? No vull dir que sigui els baixos fons, però sí que aquí, evidentment, a la pel·lícula ja veus tots els estrats socials, no? I, per tant, és un retrat aquest més ficcionat, perquè, evidentment, s'utilitza ordinador i s'utilitza per poder recrear aquell París, però que és un París que s'ha recreat en moltes pel·lícules, perquè ja n'afegeix un altre, diferent, que és Ratatouille, que, mm-hmm, aquest és un dels d'animació icònica,
que no
també.
Que no podia faltar,
exacte,
evidentment.
Però jo recordo quan veus, per exemple, a Euro Disney tenen l'atracció de Ratatouille i altres, mm-hmm, i tu veus, no?, totes aquelles, els sostres de París, de les cases de París, o quan, si tu pots, si ets o tens l'oportunitat d'anar-hi i ho veus, et sona tot això, perquè, sí, ho has vist en totes aquestes pel·lícules i ho has vist d'època.
És familiar totalment.
Exacte, no? Mm-hmm. I Els Miserables, evidentment, retraten una època. Ratatouille és un altre estil, però també és veritat que amb banda sonora, imatges i olors que no sents però que gairebé t'arriben, mm-hmm, també et transporten en un París que té un punt de màgia, d'alguna manera.
I agafant el fil d'aquesta màgia com a producte més modern, gairebé, del 2011, Midnight in Paris, uh-huh, com no recordar una de les grans produccions de Woody Allen, en el que ensenya una estampa increïble del Sena. També surt a Todos te dicen I love you, però és una de les ciutats perquè en van amb més. En canvi, aquesta està tota centrada a París, dels anys 20, i que és, jo diria, és una visió americana, però amb sensibilitat europea. És a dir, que fent molt gran l'escenari, fent molt gran aquella ciutat, però amb una sensibilitat per els petits detalls i per la petita idea grandiosa de l'argument, que és el que qualsevol temps passat va ser, millor. Que el present.
I després també tenim altres pel·lícules que s'han rodat a París, han rodat escenes, però que possiblement no les recordem. És a dir, si jo us dic El Caso Born o Missió Impossible, sí, potser no situaríeu París, no us vindria París al cap. Però, en canvi, les dues pel·lícules han tingut escenes d'acció importants rodades a París. Aquí s'ha utilitzat l'escenari, els carrers, i que, evidentment, quan tu veus la pel·lícula, de seguida veus perquè la Torre Eiffel hi surt, perquè hi surt algun dels ponts, etc., i ho reconeixes, però després tu la pel·lícula en si no l'associes en aquella ciutat. Entre altres coses, perquè són pel·lícules, especialment aquest perfil d'acció, que passen en diferents ciutats, però París també sempre, d'alguna manera, hi treu el cap. I abans de dir amb què ens quedem, de pel·lícules i proposar-ho a la nostra audiència, també fer un especial esment a aquells personatges, podria no tenen que ser parisencs, però sí francesos, com l'inspector Clouseau, que llavors és un altre perfil de personatge, totalment diferent, però que jo penso que aquí associes París a ell, però perquè és francès, i París és capital, i per tant doncs passen aventures. Recordeu que les pel·lícules de la Pantera Rosa, doncs que n'han fet diverses de l'any 63, però l'última també amb Steve Martin, que feia de Clouseau, doncs cada, no?, tu tens Sherlock Holmes per un cantó, els anglesos, llavors tu busques i dius, mira, francès, hi ha Capoirot, molta gent el confós, però és belga.
Sí, és belga, exacte.
Que a vegades hi ha algú qui diu...
Ja se'n carrega de recordar-ho en cada capítol.
Precisament perquè per les adaptacions moltes vegades se'l fa francès,
I com a personatge, deixa-m'hi afegir el senyor Clouseau, el de Jacques Tati.
Exacte.
Que també és un personatge icònic d'un moment molt, molt concret de la història de França i de París en concret. En què ens quedem tot plegat? Doncs mira, hem escollit una pel·lícula també del 2011, com dèiem l'anterior de Midnight in Paris, que és La Invenció de Hugo, de Martin Scorsese, que potser resumeix una mica tot el que hem dit, perquè es veu monumentalitat de l'estació de tren on viu aquell nen, a l'estació de trens de París. Coneixem també la ciutat dels anys 30, que també té el seu romanticisme i la seva història, i també de passada els inicis de la història del cinema. És la primera incursió que va fer Martin Scorsese en 3D, una pel·lícula molt i molt recomanable, i per això us hem de dir que la podeu veure a Apple TV, a Prime Video i també a Rakuten.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
I com us avançàvem ja una mica al programa anterior, tenim aquí, a les portes, demà mateix, els Premis Goya 2025, que tanquen just el període, diríem, de grans premis a nivell nacional, a l'espera del mes que ve, que es donarà el resultat dels Òscar. 39a edició, com dèiem, demà dissabte a les 10 de la nit, tindrà lloc al Palau d'Exposicions i Congressos de Granada, que ja fa 2 o 3 anys que és un itinerant, és a dir, que no sempre és en el mateix lloc. Maribel Verdú i Leonor Watling seran les presentadores i ho podrem veure tot plegat per la primera cadena de ràdio televisió espanyola. Recordar que Aitana Sánchez Gijón serà la guardonada amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia després de gairebé 40 anys de trajectòria professional. Pel que fa a les travesses, el rànquing de nominacions l'encapçala el 47 amb 14, seguida de molt a prop de La Infiltrada amb 13, Segundo Premio, que n'ha obtingut 11, L'Habitació del Lado d'Almodóvar 10, La Virgen Roja 9 i Casa en Llamas i l'Estrella Azul amb 8. I ja tanca aquesta graella de nominades a menys distància, Marco, amb 5 nominacions. Com dèiem, tant a nivell català com a nivell estatal, l'any ha estat molt bo, grans títols i grans èxits de taquilla, però hem de destacar algunes cosetes. Per exemple, Polvo Serán, que no l'hem esmentada i que és una pel·lícula que va obrir la Seminci l'any passat, només té una nominació pel seu actor principal, Alfredo Castro, i crida l'atenció que no estigui nominada la coprotagonista Ángela Molina, que ja porta 5 nominacions sense guanyar cap premi. Per tant, aquesta, que podia haver sigut la seva sisena, doncs tampoc,
no ha estat.
Tampoc hi serà. L'Habitació de Lado, com dèiem, de Pedro Almodóvar, té 10 nominacions, però no està com a pel·lícula. Això costa molt d'entendre, que una pel·lícula tingui 10 nominacions apartats i, en canvi, no estigui com a millor pel·lícula. Dels 5 directors nominats, també, és una cosa curiosa, només 2 tenen el seu producte en la pel·lícula, en la categoria de millor pel·lícula, que són Arantxa Echeverría per La Infiltrada i Isaki La Cuesta i Pau Rodríguez per Segundo Premio, i veurem tot plegat com queda demà mateix, com dèiem, dissabte, i comentarem com es tanca aquesta temporada en espera, també, com hem dit, dels Òscars del mes de març.
I anem a explicar-vos un nou projecte d'aquells que ens agrada. Ja sabeu que quan ens assabentem de projectes que tenen directors importants, us els expliquem, i en aquest cas parlem d'un dels grans de l'actualitat.
I que hi tenim una certa tirada.
I, exacte, i que porta un sac d'aquells plens de grans pel·lícules. Estem parlant de Christopher Nolan, que ha iniciat ja tots els preparatius al rodatge de la pel·lícula L'Odissea, que està prevista que comenci a rodar-se aquest mateix mes de febrer i que adapta el poema èpic de 12.000 versos escrit per Homer a l'antiga Grècia.
Espero que el guió sigui resumit.
Si deu haver estat temps, també. Segons Nolan, en bona part el rodatge utilitzarà la tecnologia IMAX de 70 amb unes càmeres més petites, lleugeres, que les que havien fet servir abans i les que es feien servir abans. De fet, ell mateix ja ho havia utilitzat per El Caballero Oscuro, Interestelar, Dunkerque, Tenet i Oppenheimer, i el lloc de rodatge serà la illa de Favignana, on va desembarcar Ulisses, situada a la costa nord-oest de Sicília. Segons sembla, l'Odissea serà la pel·lícula més cara de tota la filmografia de Nolan, una mica per sobre dels 300 milions, això vol dir que supera els 250 milions que va costar El Caballero Oscuro, i
que pren, ja estic molt.
Exacte, i pren com a referència Les aventures d'Ulisses. La pel·lícula narra el seu viatge de tornada a casa després de la Guerra de Troia, que la va suposar 10 anys de lluita. Atenció al repartiment, que podria ser que part del pressupost se'n vagi cap aquí, perquè clar, quan veus els noms, atenció, papers principals tindríem Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Robert Pattinson, i com a secundaris Lupita Nyong'o, Zendaya, John Bernthal, Benny Safdie i Charlize Theron.
Quins secundaris?
Per tant, si els assumes tots, quedo que queda curt el que dèiem, el pressupost de la pel·lícula. Segur que ja n'anirem parlant una miqueta més. De moment el que sabem és que el projecte està a punt d'arrencar i que l'estrena està prevista pel 17 de juliol de 2026.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar-vos entrades, ja us avancem que la setmana vinent quedarem atrapats en una de les grans pel·lícules estrenades els últims 25 anys. També parlem de llibres i de plataformes.
I anem per la pregunta que us vàrem fer la setmana passada. Us dèiem si poguéssiu adoptar l'aspecte físic d'algú del món del cinema, qui seria?
Doncs mira, de fet, cadascú té els seus personatges preferits. Hem tingut més de 30 respostes entre Facebook i Instagram i s'emporta, ens han dit de fet de tot, eh? Kate Winslet, Susan Sarandon, Angelina Jolie, Charlize Theron, Rossi de Palma, Elsa Pataki, Jennifer Lawrence, Mel Gibson, en fi, cadascú el que dèiem, eh? Té el seu personatge cinema preferit, a qui li agradaria semblar-se físicament.
Normalment per això han estat actors i actrius, eh?
Sí,
no
sí,
directors,
sí, no,
ni...
No, no, normalment sí, actors i actrius, la majoria.
Correcte.
D'entre totes les respostes, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la Marta Quim Cortés, que ens ha dit la Julia Roberts. Té una perxa superelegant i un pelazo i ha posat punts suspensius.
Tots parlant de pelazos, també parlem d'Angelina Jolie, perquè amb l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula...
I de perxes,
Maria,
també,
Maria Callas, exacte. El que voldríem és que ens diguéssiu una pel·lícula de la filmografia d'Angelina Jolie i per què la destaqueu o per què la citeu.
Doncs ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres no som el senyor i la senyora Smith, som el senyor i la senyora que venim a parlar de cinema cada divendres a Sessió Contínua.
I ho tornarem a fer la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana. No.